Ràdio Vilafranca.
És dilluns i ja sabeu que cada setmana aquí al Penedès Gama Extra tenim un espai dedicat a parlar sobre castells. En aquest cas ho fem de la mà de l'Unai Estevez. La secció s'anomena l'Escaleta. La setmana passada va servir per introduir una mica els timings de la secció, com anirà estructurada. Parlem sobretot del balanç del cap de setmana, de l'agenda dels propers dies i també aprofitem per fer una miqueta de tertúlia. Aquesta setmana tenim teca perquè ha estat un cap de setmana intens. Hi ha hagut la Diada de les Santes a la ciutat de Mataró, que ara estan en plena festa major, els xicots de Vilafranca que han anat a Masquefa, i atenció perquè el calendari ara s'apreta i tenim moltes més diades. Molt bon dia, Unai, què tal?
Bon dia, molt bé, totalment. Molt bé, molt bé.
Hem dit que ha estat un cap de setmana intens, perquè el dissabte a la tarda vam tenir la Diada de les Santes a la capital del Maresme, però els xicots també doncs, van fer una actuació a Masquefa. Explica'ns una mica, si haguessis de resumir el cap de setmana...
Wow. És complicat, és molt complicat. Mira, començarem amb Clou Vilafranquina. Els Verds, bueno, estrenen el 9 de 8, que, bueno, ja sabem, el debat, gama extra, no gama extra, una enxaneta, tres enxanetes, en aquest cas el vam fer amb una enxaneta, molt ben executat, el 5 de 9 a segona ronda, bastant treballat, però mira, controlat, quan els castells es treballen però es descarreguen és que estan a l'assaig i estan molt bé, i el pilar de 6, que després de la caiguda del pilar de 7 també era important, a part del 3 a 9 en folre, que a Sitges esperem que vagi amb un pis més. I els xicots que van anar a Masquefa però van fer castells a 6, sí que és una notícia que pot sorprendre, però bueno, he parlat amb els xicots, volia saber com és això, i tu saps que hi ha una dia del novembre, no?, que és la dia dels joves, dels xicots, la dia de joves, se l'han pres una mica igual, estrenes de gent als nuclis, gent que vagi agafant sensacions als castells en posicions importants, i aquestes diades que són, no són de tràmit ni són importants a la vegada, sinó que són diades perquè la gent que no acostuma a fer castells en posicions tan compromeses comenci a agafar contacte amb aquestes posicions, I els xicots l'han aprofitat així, i vulguis o no, per una persona que no acostuma a pujar o no acostuma a fer castells ben endins de la pinya, aquests castells els hi fan molta il·lusió, segur.
Uh-huh. Ara parlarem dels xicots de Vilafranca, però una de les notícies d'aquest cap de setmana, sens dubte, ha estat aquesta Diada de les Santes, sí, on vam veure castells de gam extra per part de totes les colles, i va haver una aturada d'uns tres quarts d'hora aproximadament, una hora, per la caiguda de la Torre de Nou amb folre i manilles dels capgrossos de Mataró, els anfitrions, per la manca d'ambulàncies, on sembla que unes 12 persones van haver de ser ateses.
Sí, unes quantes, no sabria dir-te el número. A mi he escoltat 18, he escoltat 18, 12, he escoltat encara més perquè hi ha gent que va anar a l'ambulància però al final es va recuperar la mateixa actuació. No ho sé, però tots ferits lleus, tothom està bé, no és res greu, o sigui que podem estar tranquils. Et faig una mica resum de la diada.
Exacte,
vale?
Fem una mica el resum d'aquesta diada.
En trets generals i després ja entrarem colla a colla. La diada portava un ritme molt bo, fins a la caiguda del 2 de 9 dels capgrossos, aquí, Torre de Nou. Bueno, en una hora i tres quarts portàvem dues rondes i començava el 2 de 9 amb folre manies dels capgrossos. Per tant, jo crec que, havent vist fins aquell moment tres games extras, el 9 de 8 que també costa muntar, i el resto de castells eren castells de nou folrats, era important destacar el ritme de la diada. Què passa? Que hi ha un moment que es trenca aquest ritme.
Els capgrossos obrien la diada, oi?
Obrien la diada de 3 a 9 en folre, a segona ronda van fer el 5 de 9, el millor que han fet mai. O sigui, no és una colla que el sovintegi molt, aquest castell, no? Vull dir, és una colla que ha fet dos per temporada, tres per temporada màxim, i hi ha hagut temporades que no l'ha fet. Per tant, aquest any és el més matiner, perquè sempre l'han fet com a molt d'hora a les Santes, i jo crec que és el millor que han fet mai, perquè estava clavadíssim. I després de tercera ronda va anar pel 2 de 9 amb folre manilles, que l'havien col·locat 600 assats, anava molt bé. Sí que tenien més clar que el 5 de 9 aniria abans que el 2 de 9, per tant, hi havia aquest cert confiança amb el 5 de 9 més que amb el 2 de 9, però bueno, un cop fas un castell que és un èxit, doncs ja tens l'eufòria, l'energia i l'ambició per fer un altre del mateix nivell. Què passa? Que va ser un castell que no es va sentar en cap moment, jo crec. És un castell que les manilles no van treballar còmodes en cap moment i no tenien tampoc molt marge a treballar amb el folre, i el moviment no va parar. No? En un castell amb manilles, ja ho sabem tots, hi ha un moment que s'aploma el pes i es calma. El 2 a 9 no es va calmar fins que després de la traspassada, que l'enxaneta va anar molt ràpid per carregar-lo, doncs es va caure i va haver-hi aquell petit accident o petit, gran, aparatós, no sé com dir-ho, que va fer que la pinya s'obrís una mica i hi haguessin més d'un lesionat. Per sort no hi ha lesionats greus.
Sembla que els capgrossos han fet un comunicat i han explicat que, afortunadament, tothom està bé, per tant, no s'han de lamentar danys importants.
Però quan un castell és tan gran, ho hem vist amb molts castells amb forremanilles, sempre pot passar això amb el 9 de 9 dels Verds l'any passat, el concurs va passar, o amb la vella a Sant Úrsula de l'any passat també va passar una miqueta amb el 4 de 10. No és habitual, però últimament estem veient aquest fenomen que ha donat la casualitat que en pocs mesos ens ho hem trobat bastant.
Aquesta caiguda també va passar factura per la resta de colles, sobretot a nivell anímic i mental, perquè hi va haver una aturada bastant important i això també va obligar a reconfigurar una mica els objectius i el full de ruta d'ambdues colles, Unai. A veure,
sí, jo no sé si els Verds tenien... En 2 a 9 el tenien treballat també a la Torre de Nou, però no sé si l'haguessin portat. El que està clar és que després de l'aturada van anar a buscar el 3 a 9 en Folra, que va ser... Bueno, és un claríssim exemple de que això d'anar ja... Si no és a Sitges, és a Vilanova de 3 a 10, i van fer el Pilar de 6. I els Minyons van fer un 4 a 9 amb Forra i el Pilar de 6, que crec que és molt important perquè estrenava peces, com el pis a quart, la quarta, i que feia temps que no ho feien. Aquest any no l'havien fet encara. Segurament l'any passat, a final de temporada, el van fer, però les Santes només el van carregar, també. Per tant, jo crec que és important aquest Pilar de 6 dels Minyons.
Uns Minyons que ara... s'agafen una aturada per respirar, de vacances...
Tornen el 20 d'agost a Palau Solità i Plegamans.
Déu-n'hi-do, un mes ben bo de vacances.
Sí, un mes i un dia, del 19 de juliol al 20 d'agost.
Això és una tradició ja que tenen, no?, des de la colla.
Sí, perquè... però és un exemple de que moltes colles han agafat referent, no? Aquí a Vilafranca costa molt d'entendre, segurament a Tarragona costaria molt d'entendre i a Valls costaria molt d'entendre. Es fa una setmana, dos mesos després es fa una setmana més, o sigui, després de tal diada es marca un descans perquè vens una feina intensa. Però a Minyons, com altres colles, com els capgrossos, també a Barcelona es fa moltes colles, a Vilanova també es fa. Després, a una diada important, que es fixa el calendari, es fa aquest mes de parada.
Parlem ara dels xicots de Vilafranca, que han actuat a Masquefa.
Sí.
Has parlat amb gent dels xicots, com
he
deies.
He parlat amb la Tamara. La cap de colla vaig estar parlant ahir, necessitava informar-me de què havia passat, que sorprèn, vulguis o no, la notícia.
Periodisme de rigor.
Sí, exacte. I ahir em va atendre molt bé, em va haver un àudio molt complet i em va dir, escolta, passa això, i el tema és que han utilitzat aquesta diada per fer escola, i va molt bé, perquè no és el mateix fer castells en una posició nova al pati d'assaig de Cal Noi-Noi com fer-lo a plaça, amb gralles, amb la tensió que tens, amb la camisa posada d'actuació, i jo crec que és positiu això. Sí, sí. I si afegeixes que és una diada que no és importantíssima, a més, tens el viatge al País Basc, que és molt important a partir de divendres a diumenge d'aquesta setmana, doncs jo crec que els xicots fan bé d'utilitzar aquesta diada per fer una mica d'escola, ara que queda encara un mes i un parell de setmanes per arribar a Vigília de Sant Fèlix i a Sant Ramon.
Obrim una mica el calendari. Sí. Ara comentàvem així per sobre que tenim grans actuacions a Sitges, també posteriorment a Vilanova, i en aquest cas els xicots que faran les maletes i viatjaran cap al País Basc en el seu viatge de colla.
Sí.
Explica'ns una mica com anirà estructurada la setmana, no només per les colles vilafranquines, sinó també el conjunt del panorama casteller català.
Sí, aviam, potser tocar una mica de colles a la vegueria, sobretot. Aviam a destacar, sobretot, els castells de Vilafranca, que tenen la diada memorial Pepe Rodríguez a Sitges, on es poden arribar a plantejar el 3 a 10. Si no va el 3 a 10, el 2 de 9 amb forremanilles ja anirà... Bueno, però és que segur, jo crec...
En horari de tarda,
En horari de tarda, a les 6 de la tarda, al cap de la vila de Sitges. La diada s'ha fet al cap de la vila, el 3 a 10 i cap. Estan convençuts, està tot calculat. Per tant, el 3 a 10 i cap. I actuaran al costat de la jove de Sitges, la colla anfitriona, que pot fer el primer 3 a 8 de la seva història. I, bueno, la intenció és, amb el 4 a 8, que ja han fet 3 vegades, segurament, jo crec... Bueno, jugaria pràcticament tot, que si no és el 3 a 8, que obre és el 4 a 8, perquè el 4 a 8 ja l'han fet 3 vegades, seria el quart de la temporada. Mai han fet tants en una temporada i estem al mes de juliol encara. I aniran a pel primer 3 a 8 de la seva història, que no han intentat mai.
No han intentat mai.
No han intentat mai. I si tot va bé els assajos, hi ha rumors de possible Torre de 7, que és un castell que han fet molt poc, han fet la meitat de Torres a 7 que 4 a 8 en la seva història. Han fet 13 4 a 8 i porten... 6 torres de 7 en la seva història descarregades. Ja veurem si va a la torre.
Podríem fer una de les millors actuacions de la història, de la colla.
Si la millor, va bé, la millor.
La millor.
O sigui, vagi els, dic, vagi la millor. A la torre de 7 o el 5 de 7, si fan el doblet de 8, és la millor actuació de la història de la colla. I els xiquets de Tarragona, que aniran rodant, perquè ja és un any de transició als xiquets, i bueno, si arriba el 7 de 8, seria important, però jo crec que aniran a rodar castells de 8 bàsics i aquesta torre de 7 que l'estan consolidant, com han fet el Catllà. També tenim, deixem destacar el ja acabarem amb els xicots, però deixem destacar Santana al Vendrell, que els nens del Vendrell actuen en solitari i tindrien possibilitats de fer el castell de nou en folre en solitari a la seva plaça el dia de la seva festa major.
La dia de Santana sempre és una diada on els nens del Vendrell actuen en solitari.
En solitari, caigui en dilluns, caigui en diumenge, sigui festiu o no sigui festiu, el Vendrell lògicament és festiu perquè és la festa major, però fora no ho és. Han fet el 7 de 8 aquest cap de setmana, primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada, però portant uns bons assajos a castell de nou en folre, i o sigui les neus o sigui Santana fan en castell de nou folrat. I després ja faig un parell de dies més. Tenim la festa major a Constantí amb les joves de Valls i la jove de Tarragona. Les joves de Valls i la jove de Tarragona és un gran cartell per aquesta festa major a Constantí. La jove s'estrena.
Quin dia això?
Això és dissabte a la tarda. I la jove de Tarragona, que ja, bueno, que vol fer manilles a Vilanova, a les Neus, vol fer pila de 8 o 2 a 9, o els dos, i han d'anar rodant els castells de 9 bàsics, com ja van fer Torredembarra i Cornudella de Montsant. Igual que a Vilallonga també actua la jove de Tarragona el diumenge a la tarda, el Memorial Pau de Magrinyà, que ha canviat el nom la diada, el castell de la Vella que va morir fa uns pocs mesos, on s'ha dedicat aquesta diada amb el seu nom, que era fill de Vilallonga, en Pau, i la colla jove Xiquets de Tarragona hi actuarà, acompanyada de la colla del Pau, que és la colla vella dels Xiquets de Valls.
Què més tenim?
Tenim, bueno, jo tinc, el que volia destacar ja ho tinc. El que hem de destacar és els xicots del País Basc, que és un viatge molt important. Les colles, quan marxen, és una gran oportunitat per fer cohesió de colla, perquè és una mica convivència també, ja sigui en un alberg, ja sigui en un pavelló estirats al terra amb les esterilles, però jo crec que les colles han de donar molta importància a aquests viatges perquè, a part, pots fer molts castells. No només actues una vegada, segurament tenen oportunitats de fer més coses i sobretot socialment importa molt. I als xicots els anirà molt bé.
Aniran de divendres a dilluns?
Divendres a diumenge, tinc entès. Tinc entès el calendari que posaven a principis del mes de juliol a l'Instagram surt de divendres a diumenge. No sé si tornen dilluns, però divendres a diumenge, castellament, està marcat el viatge al País Basc.
Estarem atents. I evidentment, ho has comentat, aquest plat fort també del cap de setmana, dia de castellera a Sitges,
sí,
amb la jove de Sitges, també tindrem els castellers de Vilafranca.
I els xiquets de Tarragona.
I els xiquets de Tarragona.
Sí, sí, sí. Jo crec que és una diada que... Jo tinc la sensació que ha arribat per acabar-se.
Sí,
o sigui, amb la importància que l'han donat els... O sigui, aquesta diada ja existeix, però amb aquest nivell, no. I amb la importància que l'han donat els castells de Vilafranca i el nivell que està tenint la jove de Sitges aquest any, que és juntament amb la jove de Barcelona la colla de revelació de l'any, jo crec que aquesta diada, si surt tot bé, si els verds poden arribar amb el 3 a 10 o les primeres manilles de l'any, això es mantindrà amb el programa en vermell cada any de castells. La jove de Sitges molt bé i els xiquets de Tarragona... És que per molt que no vagin a un nivell habitual d'aquestes dates, són els xiquets de Tarragona i són una colla històrica, també.
Encara tindrem la setmana vinent per parlar sobre la prèvia de la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú,
sí,
però,
sí.
Si tot va bé, també els castellers de Vilafranca volen portar el 3 de 10, un castell, podríem dir, tradicional en la Diada de les Neus, perquè ja fa uns quants anys que...
Ja són 5 3 de 10 que s'han fet, del 2016 al 2019 i l'any 2024. Pensem que són 3 descarregats, 2 carregats, i un d'ells és el més matiner de la història descarregat. Sí, a Vilanova ja el 3 de 10, ja, si no hi ha 3 de 10 ja és complicat entendre aquella diada, i és molt important. Jo crec que tant als verds com a la ciutat de Vilanova va molt bé la diada que vinguin els verds. No només que vinguin els verds, sinó la diada en si no s'entén sense els castells de Vilafranca i un 3 a 10 o castells molt importants com a un pic d'aquells que de la temporada.
Ara deies que un d'aquests 3 de 10 va ser un dels més matiners de la història,
sí.
Però si els Verds el fan aquest cap de setmana a Sitges...
Serà el més matiner, en casa seva descarregat. Molt sí, bé. Sí.
Estarem atents en qualsevol cas.
Ja va bé, això, eh? Amb la rivalitat entre Sitges i Vilanova va bé, també, eh?
A veure qui dels dos s'emportarà el 3 de 10.
Sí. I tot per culpa dels vilafranquins. Els hi anirà bé amb ells, eh?
Repassem ràpidament el cartell de la Diada de les Neus. No sé si el tens a ment, perquè hi ha hagut un canvi, no?
Sí, hi ha un canvi.
Perquè també serà una diada molt penalesenca.
Que també afecta aquí a Vilafranca, de retruc.
Clar, exacte.
Perquè entren els nens al Vendrell a la Diada de les Neus, una colla també revelació de l'any passat, a una escala més alta, i que volen fer el 4-9 amb Forra, si tot va bé. En aquest cas, la Jove Sabais cau del cartell i marxa a Vilafranca a la Diada de Màrtirs Street amb els xicots i els castells de Barcelona.
Molt bé.
Diada vermella aquí a Vilafranca.
Sí.
Per tant, també tenim la Jove Tarragona i els Verds, que ja són, bueno, fixes en aquest cartell, a part dels Bordegassos de Vilanova, que és la colla local.
Tindrem la setmana vinent per acabar de desgranar una mica
deixem...
com s'encara la Diada de les Neus.
Sí, deixem un petit detall. Dijous a les 7 de la tarda, si no m'equivoco, al Museu del Ferrocarril de Vilanova hi haurà la presentació de la Diada i el sorteig de rondes. Bordegassos aniran primer segur, però es farà el sorteig perquè això també afecta l'estratègia de les tres colles convidades.
Sens dubte.
Que és que són quatre, interessa molt el sorteig previ i aquest rebombori que hi ha previ a la Diada.
Això serà aquest dijous, a la tarda.
Al Museu del Ferrocarril
Museu
de Vilanova.
Al Museu del Ferrocarril, a la capital del Garraf. Fantàstic, sí, Unai. Sí. Què més tenim per aquí? Deia que la setmana vinent podrem parlar molta més calma d'aquesta prèvia de la Diada de les Neus, però era inevitable que avui sortís el tema perquè aquest 3 de 10, que probablement o previsiblement encara el veurem abans a la Diada de Sitges, doncs també ens incitava a parlar de la possible, també, el possible 3 de 10 que, en tot cas, els Verds han anunciat per la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú. Ens queden, uns quants minutets encara. Aquest cap de setmana, per fi, ja s'ha resolt el conflicte dels drets de les televisions locals amb els drets d'imatge d'algunes colles castelleres. Déu-n'hi-do, els amants del món casteller han tingut feina, també.
Ha sigut una setmana de que sí, que no, que sí, que no, que sí. O sigui, vull dir, hi ha hagut canvis, de cop vèiem que semblava que solucionava, de cop es tirava enrere, una altra vegada un comunicat d'una colla queixant-se de l'altra, era tot molt... Bueno, era com... Bueno, eren totes les colles fent comunicats, han vist comunicats dels Verds, de les Joves Avalls, dels Minyons, la coordinadora que se mantenia una mica al marge fins que no es fa l'acord definitiu. Bueno, ha sigut
uns dies interessants i moguts, sí.
Una setmana de retrets totalment entre les colles, sí.
Però aquest acord què diu? Que fins al 2027 estan garantides les retransmissions per les televisions?
Ara aquest acord, un cop està signat, fins al 2027 es segueix amb aquest acord. Totalment, totalment.
Podrem descansar una mica, podrem estar una mica més tranquils fins al 2027.
Són dos anys, hem estat uns quants sense problemes per aquest tema dels drets.
Des del 2019, potser?
Des del 2019, que no hi havia un problema greu, la pandèmia, bueno, no hi havia molts castells, es feia més a nivell local, i postpandèmia ja es va tirar fins ara. I aquest any semblava que era complicat i ha arribat molt tard, pel meu gust massa tard. O sigui... L'any 2019 va ser el problema per Sant Fèlix, sobretot, aquí, amb el tema de que o la xarxa o Castells TV ho feia, ho van fer els dos en paral·lel a la vegada, sobretot les diades de la festa major de Sant Fèlix a Vilafranca, i crec que Tots Sants també va passar, però aquest any és que Sant Joan i Sant Pere a Terrassa s'han fet, però és, agafat per pinces, i les santes se sabia un dia abans, menys de 24 hores abans, que es faria. Vist capgrossos a Mataró, molt molestos amb la gent responsable o colles que segons ells havien posat problemes i per sort al final han pogut tenir dia de castellar a la tele, els capgrossos a Mataró. Deixa'm dir-te una cosa, hi ha el calendari, hi ha moltes diades, ara no el tinc apuntat, intentaré d'aquí una setmana o dues portar-ho, però la diada de Sitges jo crec que sí que es fa per la televisió.
Això et volia preguntar.
Això només a nivell local a Canal Blau. No sé si és coproducció en Penedès, ara no tinc ni idea de res, perquè, clar, hi ha colles de Tarragona i de Vilafranca, no sabria què dir, però m'ha arribat que es pot fer, no sé si ho farà Canal Blau, qui ho farà, no tinc ni idea, però es farà per la televisió. El que passa que jo crec que per la xarxa no es farà.
Em sembla que per la xarxa no, però és molt probable
es podrà veure online, això segur. Per tant, jo quan ho tinguem tot s'informarà per els canals oficials i ja està. Jo només llenço aquí la primícia, ja que no sóc ningú important, puc llançar-la.
Estarem atents, però sí, en principi sí, per Canal Blau es podrà seguir aquesta retransmissió de la Diada Castellera de Sitges. Totes les diades que has comentat en horari de tarda, eh? És curiós, vull dir, és allò que parlàvem la setmana passada.
És curiós i normal. Amb la calor
normal,
que està fent
un fet que sí, que s'hauria d'anar normalitzant, perquè la Diada de Sitges serà en horari de tarda, venim d'una Diada de les Santes que també
sí.
ha estat en horari de tarda.
Sí, sí.
També he de dir que aquesta setmana ha fet calor, però tampoc no hem tingut temperatures desorbitades.
No, no és greu, no és greu, però clar, tu t'arrisques a que si la programes 2 mesos abans no saps d'aquí 2 mesos quina calor farà i si et passa un Sant Joan de l'any passat.
Clar.
O si d'aquest any ho passes fatal. Mm. O un Sant Pere a Terrassa del 2015, que va ser de les diades més dures que he passat. Bueno, t'has d'apanyar i saber, jo crec que diades com Sant Fèlix, l'Arbós, són diades que no pots canviar mai.
No.
Perquè aquestes diades...
Molt complicat.
La prioritat és el cicle festiu, pel meu gust. Uh-huh. Pel meu gust, sí que... Els castells no ho és tot dins d'una festa major i s'ha de prioritzar les coses. Per tant, si hem de fer castells a les 11 del matí, bueno, afectarà l'ofici. Però la processó del vespre no. Uh-huh. Enteneu-me, eh? Vull dir, s'ha d'encaixar tot perquè no afecti la salut de ningú.
És molt difícil.
Però les festes majors s'ha d'entendre que o reubica tot el món casteller, perquè Sant Fèlix, si la fas el cap de setmana abans, et coincidirà molt altra diada. Uh-huh. Vilanova sí que s'ha pogut adaptar, perquè no és el 5 d'agost, és el 2 d'agost, dissabte anterior, però això en molts casos és impossible.
Clar, en el cas de les Santes va ser com... El canvi va estar motivat per un motiu fortuït, perquè van coincidir unes eleccions,
sí.
Penso que van ser les eleccions generals d'ara fa 2 anys.
Del 23 de juliol, de fa un parell d'anys.
Sí, del 2023, i això va motivar també canviar l'horari de la diada, perquè havia de ser el diumenge, no? Diumenge al migdia.
Era, sempre havia estat diumenge al migdia, sempre. I van dir, va, provem. I han dit, no, ho hem passat millor. Seguim així.
Clar, això també
i
perquè...
la Bisbal també es va canviar l'any passat.
És veritat.
La Bisbal, 15 d'agost. L'únic problema del 15 d'agost d'aquell any era que era a la tarda i el 15 d'agost és festiu, però el dia següent és laboral.
Sí.
Llavors, un diumenge a tarda, que és un equivalent a un festiu a la tarda, és molt complicat perquè pots perdre castells pel camí perquè, ostres, el dia següent és Ivandora.
Sí, sí, una cosa molt complicada d'acabar de gestionar, de quadrar amb els horaris de les festes. En el cas de les Santes i de Vilanova, doncs les diades es fan, podríem dir, el cap de setmana previ als actes forts de la festa major. En canvi, les diades de Sant Anna al Vendrell o Sant Fèlix a Vilafranca doncs es donen a terme el dia del patró o la patrona
sí.
I cau quan cau i, per tant, no s'hi pot
fer. I Sant Fèlix perquè Sant Fèlix, els nens de Vendrell no porten colles convidades perquè seria molt complicat, també. Sant Fèlix perquè és qui és i és com és.
Això és un altre debat que
sí.
El podríem obrir també en una altra ocasió. Unai, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens has posat el dia del que ha donat de sí aquest cap de setmana, on hem tingut actuacions de Mataró, també amb Esquefa per part dels Xicots de Vilafranca. Ve un cap de setmana potent.
Sí. Potent. Potent i 2, 3 i 4.
Sí,
ara comença...
La maquinària ja està engegada, eh?
Ara fins a passat Sant Fèlix no parem.
Molt bé, Unai. Moltes gràcies i ens retrobem la setmana vinent a més castells.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Onzè Festival Solidari Músic Veu 2025. Diumenge 27 de juliol a les 8 del vespre, al centre de visites Família Torres, concert d'Helena Gadel.
Este amor que me corre por las venas y cada noche me desvela en esta inmensa soledad.
Estrena un nou espectacle musical, La dona que em vesteix. Recordem que aquest concert es va haver de suspendre per la pluja i es torna a fer aquest 27 de juliol.
Eres un rum-rum que llega todas las mañanas.
Venda d'entrades a musicveu.cat o bé a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer de dijous a diumenge, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. El Músic Veu destinarà els seus beneficis a la plataforma Som Salut Mental 360, impulsat per Sant Joan de Déu.
Mai no havia vist plorar.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Quan són 2:15, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal a la sintonia de Ràdio de Franca, començant per explicar-vos que s'ha desmantellat un arsenal d'armes de la Guerra Civil per una transacció de drogues que es va fer a Vilafranca. La investigació té el seu origen durant la tarda del dia 7 de febrer, quan un home va resultar ferit per arma de foc a les rodalies d'un establiment de menjar ràpid a Vilafranca. En un primer moment, la víctima va manifestar haver patit un robatori violent per part de diverses persones i amb la posterior fugida en vehicle dels autors. De fet, poc després els agents van localitzar a Reus els presumptes autors dels fets, interceptant-los en la seva fugida. Arran de les gestions fetes pels investigadors, es va determinar que el que realment es tractava era d'una transacció comercial relacionada amb la compra-venda de substàncies estupefaents, més concretament marihuana, i no d'un robatori violent. En el cas d'un dels detinguts, els agents va determinar que no només va participar en la compra-venda amb un ferit de Vilafranca, sinó que també es dedicava al tràfic de drogues i que disposava d'armes de foc utilitzades per cometre robatoris. Les pesquises policials van permetre establir la relació d'un dels detinguts, un home de 47 anys, que residia a Miami Platja, que participava activament en les transaccions d'armes de foc i munició. De fet, aquesta persona tenia, de manera completament il·legal, armes de foc al seu domicili. I la Fundació Mas Albornà ha inaugurat un nou centre ocupacional, el primer que hi ha a Sant Sadurní d'Anoia. Divendres s'inaugurava oficialment aquest primer centre ocupacional de la Fundació Mas Albornà a Sant Sadurní. L'acte va comptar amb presència de la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, així com les principals alcaldies de la comarca, usuaris i usuàries, a més de professionals de la Fundació. L'obertura d'aquest centre representa una fita històrica tant per Mas Albornà com també per al municipi. Durant l'acte d'inauguració, usuaris i treballadors de la Fundació van fer un seguit de reivindicacions, aprofitant la presència de la consellera, sobretot per la manca de recursos en el tercer sector. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, valorava de forma positiva comptar amb aquest centre ocupacional, que suposa un pas més cap a la integració d'aquest col·lectiu. I dir-vos també que els ajuntaments de l'Alt Penedès demanaran a l'ACA que es posi al dia en la neteja de lleres i de rius i rieres. Representants dels ajuntaments més afectats per la Dana, de dissabte, dia 12 de juliol, van mantenir dijous passat una reunió a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Era una trobada informal per compartir les problemàtiques que va generar l'aiguat del dia 12 de juliol i plantejar les solucions o la cerca de suports d'altres administracions. Molts ajuntaments afectats, especialment pel desbordament de rius i rieres. Per això es vol reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua que faci la neteja de les lleres. La trobada va ser una primera presa de contacte i el contingut de la reunió es traslladarà aquest dijous que ve a la sessió plenària del Consell d'Alcaldies. I hem de dir-vos també que Vilafranca ha iniciat obres de millora dels aparcaments de ferm permeable. L'Ajuntament ha posat en marxa, ja aquesta setmana passada, els treballs de reparació i manteniment que s'allarguen fins aquest proper divendres. Els treballs es fan periòdicament en diversos aparcaments de ferm permeable perifèrics gratuïts de la ciutat per garantir-ne el bon estat de funcionalitat. Les actuacions es duran a terme amb una superfície en el seu conjunt de més de 1.700 metres quadrats. Els espais que es veuen afectats són l'aparcament de l'hospital a l'Avinguda de Pellegrina, que ja va estar tancat parcialment la setmana passada per aquests treballs, uns treballs que allà ja han finalitzat. També l'aparcament dels jutjats a l'Avinguda Europa, al barri de la Girada, que té tancament total des d'avui i fins al dia 24 de juliol. I finalment també l'aparcament de l'Arxiu Comarcal, també al barri de la Girada, a l'Avinguda Europa, amb un tancament total d'aquest espai per la seva reparació del 22 al 25 de juliol. Els espais quedaran convenientment senyalitzats durant els 10 dies d'actuació per informar als usuaris i facilitar la mobilitat mentre durin aquestes obres.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 3866 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Avenida, restaurant i pensió. 30 anys al servei del Penedès.
De dilluns a divendres pots dinar amb el nostre menú o, si ho prefereixes, també t'oferim una carta amb plats de carns i peix. Dissabte també tenim servei de sopar i el diumenge tanquem a les 5 de la tarda.
I els 7 dies de la setmana, els reconeguts esmorzars de forquilla i ganivet de l'Avenida.
A l'Avenida menjaràs com si ho fessis a casa.
També t'oferim servei d'habitacions.
Avenida, restaurant i pensió.
Ens trobaràs al carrer d'Eugeni d'Ors 48 de Vilafranca.
Fes les teves reserves al 93 817 13 19.
Fundació Futura Penedès presenta el llibre Relats del Picabí 2024. Tot seguit, tast de sensualitat, maridatge de 3 vins i un clàssic penedès i 4 degustacions gastronòmiques. Després, gaudirem en directe de l'actuació de la soprano Vitalia Makarenko. Veniu al claustre de Sant Francesc, al carrer Sant Pere 3 de Vilafranca, el divendres 25 de juliol a les 7 de la tarda. Inscripcions a www.futurapenedès.org.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Aquesta estoneta no us decebrà. Us prometo que sortireu amb un bon aprenentatge i coneixem-vos millor. És el coaching amb xancletes que ens proposa setmanalment la coach i consultora de benestar empresarial, Glòria Forns. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia, gràcies.
Avui abordem què ens passa, com vivim, aquells moments, aquelles èpoques en què ens volem menjar el món, però la veritat és que no tenim ni força per fer-nos al llit, per llevar-nos al matí. Tots hi hem passat, eh?
Tots hi hem passat. I, a més, és quelcom que no només ens ha passat a tots, sinó que últimament ens passa molt sovint, perquè això ho veig molt més accentuat en els últims anys.
És un mal de la societat actual.
Una miqueta. Diríem, hi ha un punt de malaltia en aquest sentit de em vull menjar el món i vull fer moltes coses, però el meu cos, la meva ment, no em respon. Així és. I té molt a veure amb els límits que nosaltres posem fora de nosaltres, és a dir, el nostre entorn, i com gestionem la nostra energia.
Que posem i que no posem, no?
Exacte.
I per què ens passa això? En general, a tots ens passa, no?, que volem fer-ho tot, volem arribar tot arreu, però ens quedem pel camí, no?
Ens quedem pel camí perquè actualment vivim en una cultura que promou la productivitat constant. De fet, des que ha arribat la digitalització a les nostres vides, en tots els àmbits, pots fer de tot a totes hores, 24/7.
I a més és que s'espera que ho facis.
D'alguna manera sí. Per tant, aquesta productivitat sumada a l'autoexigència pròpia, tens aquí una combinació explosiva. I això pot anar drenant-nos l'energia. De fet, en la cultura actual hi ha una frase que se sent molt: si vols, pots.
Sí, aquesta frase que en teoria és empoderadora, però potser té una cara bé.
La té, perquè de fet cadascú té els seus talents, inclús talents ocults que no coneixem, i es poden fer moltes coses des de, per exemple, com dèiem en l'anterior programa, trencar creences limitants quan tu tens un objectiu. Estem d'acord, però no es pot fer tot en tot el temps ni a la vegada. És a dir, si estàs fregant plats, no pots estar estenent roba. Si estàs parlant amb la teva parella, no pots estar escoltant el teu fill a explicar-te el problema que ha tingut avui. Si estàs revisant un projecte de feina, no pots estar analitzant la facturació. És a dir, pots, sí, si vols, pots, però una cosa a cada moment.
Aquesta segona part és important i sempre ens la saltem.
Molt important. De fet, el nostre cos i la nostra ment necessiten moments de pausa, perquè en aquesta cultura que estem vivint els hi estem demanant un sobreesforç constant. I el poder avançar amb qualitat dins d'aquesta productivitat constant i aquesta autoexigència requereix encara més frenar. Tranquil·litat, calma, pausa, descans. Una gran paraula, el descans. I sovint, quan el cos, que és molt savi, ens dona senyals de cal parar, ai, la nostra ment ens diu, no, jo no em vull quedar enrere. Els meus companys de feina van a aquesta reunió. Els meus amics van a aquesta festa. La meva família va a aquest esdeveniment. Home, jo hi he de ser. No ens volem quedar enrere.
No.
No.
Deies voler poder. Atenció, amb aquesta cara B, aquesta segona cara. Perquè quina és la diferència entre vull i puc?
Voler, al final, és un desig, és unes ganes, és un ideal, unes idees que vull fer, que podríem assimilar a un somni. Poder té a veure amb les capacitats. I les capacitats no són només les nostres pròpies habilitats o competències o coneixements, que també, sinó la capacitat en temps i en energia. I molt sovint el temps i l'energia no els tenim en compte com a factors. Només tenim en compte de, clar que puc, jo sé analitzar tota la meva facturació. El que passa que potser no has analitzat que la facturació no la pots analitzar en mitja hora, que és el temps que tens, abans de la següent reunió. Llavors, voler és desig, és somni. Poder és capacitat real. I val la pena tenir en compte aquests dos factors essencials, temps i energia.
Dos variables que sovint no entren a l'equació.
Correcte. I quan no entren a l'equació, saps quina sensació ens genera?
Frustració.
Frustració és una de les primeres i culpabilitat és la segona. Aquella culpabilitat de, ostres, és que si no puc fer això, ostres, és que malament. O sigui, a banda de la frustració pròpia, potser estàs repercutint en la feina d'algú altre. I, per tant, ja et sents culpable de no anar al ritme que la societat et demana, que l'entorn et reclama. I sempre anem a remolc del que passa fora.
Parlaves del cos i jo et pregunto com podem saber quan estem sobrepassant el nostre límit?
La veritat és que em passa tot sovint quan faig processos de coaching enfocats a la gestió de l'estrès. Faig servir una eina molt potent que utilitza unes cartes on hi han certs conceptes. I en aquests conceptes hi han identificats els detectors d'aquest m'he sobrepassat els límits. Estic no només totalment estressat, sinó que, a més, el meu cos ha dit prou. Aquests indicadors són cansament constant, una fatiga crònica que no saps d'on et ve, que moltes vegades se n'hi diu o esgotament físic o esgotament emocional. Poden ser una o l'altra, o les dues conjuntament, que m'hi trobo. Quan també hi ha falta de motivació, tot em fa mandra. I em costa molt il·lusionar-me per un projecte nou, per una cosa que abans m'il·lusionava. Quan sents irritabilitat o perds els estreps de forma molt fàcil.
Quan perdem els papers.
I, sí, falta paciència. També el nostre cos ens parla quan comencem a tenir dolors físics. Aquí no li donem prou importància.
I no ho relacionem.
No. Però
fem mals... com una línia divisòria i ho separem.
Correcte, però mals d'esquena, digestions pesades, problemes de cervicals, està científicament demostrat que tenen relació amb aquesta fatiga crònica que se'ns genera per l'estrès. per exemple, o per aquest non-stop. No paro, no paro, no paro, no paro. I al final, quan, per exemple, estic en una sessió, en un procés de coaching, i escolto a la persona, hi ha una diferent frase que utilitzen i una altra que no. Una frase que escolto és el és que he de fer això. És que he de treballar en aquest projecte. És que he de millorar en aquest tema. És que he d'aprendre, és que he de, és que he de, és que he de. Tot es queda en el món de l'obligació.
Aquesta obligació, aquest haver de...
Falta, falta iniciativa, falta motivació. I en canvi no escoltes el vull fer. Aquest vull fer canvia. És aquell voler de desig, de somni, d'oportunitat, d'objectiu. No? Llavors...
I és més teu, no? L'haver és com una imposició, una obligació, i el vull és més proactiu, no?
Però ens passa inclús amb temes que són nostres, eh?
Sí, sí.
És a dir, quan, per exemple, volem anar al gimnàs. Volem anar
clàssic,
al gimnàs.
Un clàssic.
Un clàssic. I anem, i paguem la quota, i cada setmana hi anem. I quan estàs arribant al teu límit d'energia, et trobes un dia que al carrer... és que he d'anar al gimnàs avui. Ja aquí tens un indicador clar de que realment pots estar sobrepassant els teus límits d'energia.
Si ho visc amb la veda, no? Si ho penso, si ho visc d'aquesta manera, atenció.
Mm-hmm. Comencem a aixecar les orelles, sí? Perquè aquí podem estar sobrepassant els nostres límits. Sí.
Què ens pot robar o què ens acostuma a robar l'energia i no en som conscients? Tens identificats també alguns aspectes que ens puguin ajudar?
Alguns. A sí? veure si als nostres oients els hi sonen alguns d'ells.
Aviam si ressona, si ens identifiquem, segur que sí.
Mira, el primer d'ells, relacions drenants.
Què és una relació drenant?
Aquella que ens treu l'energia. Que quan veus aquella persona i has estat 5 minuts parlant-hi, surts com esbufegant ja. Ai... Uf, i aquella persona que no et ve de gust veure. Aquella persona que intentes evitar. Aquest tipus de relacions, si són molt properes, són drenants d'energia. O entorns tòxics. Ens pot passar que sigui en l'entorn laboral que ens passi això per un moment conjuntural de l'empresa o perquè estem tenint uns companys, companyes, un tipus de relacions dins l'entorn professional que ens drenen aquesta energia. Pot passar. Però també pot passar que això sigui temporal, que hi hagi un projecte concret que fa que tothom anem a tope, que tothom tenim aquest punt d'irritable, de poca paciència i la cosa és tensa. Si és temporal, és gestionable. Si no, clar, ens va robant l'energia. Aquests serien els primers. Però també hi ha de cara interna l'autoexigència en ser perfectes. És que això ho he de fer perfecte. És que avui, quan vingui, he de fer el millor programa sobre límits amb la Sílvia i serà espectacular. Aquesta autoexigència ens roba energia. Cada dia, a diari, en moltes accions de les que fem.
Al llarg de tot el dia, no? Podem sumar o...
I tant.
Moltes al final del dia.
I tant. Tercera cosa, falta de descans real. És importantíssim descansar.
M'estàs parlant del dormir a la nit? O no només?
No només.
No només.
Com l'anterior programa has obert un meló. Potser seria interessant que... Bé, de fet, no. Ja farem una mica d'espoiler. En propers programes, potser ja el següent, parlarem de la importància del descans i de quins són els 7 descansos que podem activar.
Jo parlava de dormir i tu me'n parles de 7.
Correcte. Dormir és un d'ells.
Sí, sí, sí.
I no només dormir, que aquest és el descans físic. Hi ha molts altres descansos que podem activar perquè tenim 7 diferents tipus d'energia. És molt interessant, però ho veurem al següent programa,
sí,
et sembla?
Sí, la setmana que ve?
Sí.
Fantàstic.
Un altre tema que ens pot robar energia, fer les coses per obligació. Abans mencionava el haver de...
Però ara qualsevol oient et rebatrà i et dirà, home, Glòria... Tots estem obligats al llarg del dia a fer moltes coses que ens venen donades i que no hi podem fer res.
Correcte.
És llei de vida.
És llei de vida, però clar, si ja tens aquestes obligacions, no te n'imposis d'altres. En aquelles on pots posar límits, en aquelles on pots reduir, per exemple, la teva autoexigència, en aquelles en les que pots dir, ostres, entre aquesta obligació i aquesta, puc fer una pausa i puc tenir un descans, fes-ho. les obligacions les tenim tots.
Per això t'ho deia, aquí poca cosa a fer ja.
Correcte. Llavors, des d'aquest món del obrir la possibilitat de, entre obligació i obligació, puc tenir una pausa, un descans, un cuidar-me, canvia molt la perspectiva, l'energia puja de cop i, uau, se t'obre un altre món. La següent reunió la faràs diferent, des d'un punt de vista totalment diferent. I, és clar, per fer això, hi ha l'últim punt d'allò que ens roba l'energia, que és que no posem límits quan cal. No els posem.
No en sabem, no volem, no podem.
Ah, potser hem obert un altre meló.
Segur.
Potser cal tornar a reaprendre a posar límits i realment adonar-nos de, quan posem límits, com elevem l'energia, perquè se'ns eleva moltíssim, eh?
Però com ens costa posar límits?
Molt. Sobretot perquè creiem que quan diem que no a algú altre, a una acció concreta, el que estem fent és dir-li que no a la persona. I això no és així. Pots dir que no a l'acció d'aquella persona, sense dir-li no a la persona, de formes més assertives i amables. Vols veure'n alguna?
Sí, sisplau.
Vinga.
Tots volem saber com ho podem fer, això.
Doncs, el que podem fer per dir un no i posar un límit és una de les maneres, eh? Però aquest és clau i és molt, molt breu. Quan algú et demana alguna cosa i tu ja estàs, ja et comences a notar aquestes coses que he comentat, el cansament, et fa mandra, tot està en el món de l'obligació. Mira, avui no, però potser demà sí. I si el potser te'l pots estalviar perquè saps que demà sí, mira, avui no, però demà sí. Aquella persona no pensarà mai que li estàs dient que no, perquè ja li has dit una part de frase que sí conté un sí.
Per tant, sí allà.
Això li has posat al límit i tu t'estàs cuidant l'energia per avui. I demà, com que ja hauràs descansat, escolta...
Déu dirà, no?
I segurament que ho faràs.
I ho faràs, i tindràs ganes. I la clau és que et vindrà de gust i podràs.
I perquè tindràs energia suficient, sens dubte. Però bé, vols saber quines altres coses podem fer per recuperar l'energia?
Sí, és clar, perquè volem fer-ho tot, arribar tot arreu, però com?
Bé, doncs, a banda de posar aquests límits, hem de saber identificar quines activitats ens carreguen mentalment. Això és molt important. És a dir, sempre parlem de l'autoconeixement, portem diverses temporades parlant de que és important conèixer-se a un mateix. Doncs, aquestes activitats que et carreguen mentalment, quan les trobes, ostres, dius, val, és que a mi em carrega mentalment discutir-me amb el meu fill gran. Val, doncs potser és una cosa que li puc demanar a la meva parella que quan sorgeixi un conflicte discuteixi ell amb el meu fill gran. I jo no em descarrego. Clar, però has de saber identificar-ho, si no, malament rai. Per tant, per recuperar energia, aprendre a dir que no amb aquest avui no, però demà sí, o potser demà sí. Identificar quines activitats et carreguen mentalment i, per tant, convindria reduir-les o demanar peticions i compromisos a altres persones. Fer pauses petites durant el dia, com ja comentava, dins de les nostres obligacions. Deixar-nos núvols d'aire entremig per descansar, per connectar, per fer el que ens vingui de gust, que sabem que ens carrega d'energia.
Que tampoc parlem de molta estona.
No.
Són petits breaks.
Sí, hi ha moments que són només un minut. Amb un minut en tens prou. Depèn de l'esgotat que estiguis, eh? Però un minut, cinc minuts...
Conscients.
Deu, però que siguin conscients i només per tu, sense interrupcions. I l'últim punt que considero important per recuperar l'energia és acceptar que descansar també és productiu.
Ui, això va contra tot el que se'ns diu.
Clar, però... Imagina't el teu mòbil. Avui en dia tots utilitzem mòbil. I a vegades no un, sinó dos. Què fem amb el nostre mòbil quan es descarrega de bateria?
El poses a carregar i no hi ha mòbil.
I no hi ha mòbil. El deixes descansar. És més, crec que alguns mòbils, el software el tenen programat per recomanar-te que no l'encenguis quan s'estigui carregant. O mentre estigui carregant fins a tal percentatge, no l'utilitzis. Temes d'aquests. Perquè és que recarregar energia és important, és productiu, perquè quan tens energia avances molt més ràpid i amb molta més qualitat.
Per tant, ens ho apliquem, eh?
I tant.
A les nostres bateries.
I tant. Acceptar que descansar és productiu. Llavors, no ho sé, què et sembla? Proposem un exercici pràctic, també?
Sí, i tant.
Ens queda temps?
Sí, sí, tenim temps i tinc ganes de que ens proposis aviam com podem identificar totes aquestes qüestions i millorar.
Molt bé, doncs jo sóc molt de paper i llapis, o paper i bolígraf, i escriure a mà el que em resta d'energia. Primer, abans de tot, agafem el paper i dibuixem dues columnes. En la primera columna, el títol serà "Què em resta energia?" i començar a identificar què em resta energia durant el dia.
Per exemple, deies abans, discutir amb el fill.
Per exemple.
Apunto.
Ho apunto. O posar-me el despertador a tal hora, perquè igual sóc conscient que si dormís un quart d'hora més, això m'aportaria més energia, no? O què més em resta energia? Sobretot és energia mental. És a dir, aquella energia, com deia, estàvem parlant de relacions tòxiques o drenants, que m'agrada més parlar d'aquestes relacions drenants. Ostres, què fa aquella persona que descarrega? Per exemple, què em resta energia? Escoltar molta estona tal persona. Igual és una persona del teu entorn professional, que bé, dins els entorns professionals hi ha equips, potser la pots reduir-ne el contacte. Cada vegada que potser te la trobis a la màquina de cafè, canvia un
gira
moment...
Gira cua.
O gira cua o canvia el teu moment del cafè. Fes-lo un quart d'hora abans o un quart d'hora després. No cal que li diguis a la persona que l'estàs evitant, però tu ja saps que estàs cuidant la teva energia perquè aquella persona et drena perquè parla molt. No perquè et faci res en concret, però aquella persona és un estil de persona que
sí, sí,
parla molt. I tu necessites més tranquil·litat mental.
Per tant, això també queda apuntat a la columna.
Correcte. Anem a la segona columna.
Segona columna.
Segona columna. Títol. Què m'aporta energia? Segur
també és bo identificar-ho.
I tant. Comencem a pensar. A mi, personalment, m'aporta energia llevar-me abans que ningú a casa i fer-me el primer cafè del matí mirant a l'infinit. Clar, jo amb això... Ja la meva energia fa...
Les bateries es carreguen
en percentatge.
No?
Clar, començo el dia d'una altra manera. A partir de 7:45, és que sóc una altra persona. Llavors, per mi, això m'aporta energia. Què més podríem dir? La Marian Rojas Estapé, que és una de les divulgadores d'aquest tipus de psicologia positiva, una mica gurú, però té una frase, té un llibre que
sí,
parla de les persones vitamina.
Sí, les persones vitamina, sí, sí.
Doncs, amb aquest concepte de persona vitamina, segur que tothom reconeixem algú del nostre entorn que ens enxufa. És que em trobo aquesta persona i m'alegra el dia. Clar, què m'aporta energia? Parlar amb aquesta persona. Què més m'aporta energia? Ostres, fer uns estiraments a primera hora del matí en silenci. Què més m'aporta energia? Sortir a dinar amb tal company o tal companya, o amb la meva parella, o amb el meu amic, o amb la meva amiga, una vegada a la setmana. Totes aquestes accions que m'aporten energia, apuntadetes. Tot ben identificat. No deixa de ser autoconeixement, però
sí,
tot
sí,
ben identificat.
Però tot negre sobre blanc, dos columnes. Què
ja,
en fem?
I ara ja sí. Vinga. Deures per la setmana que ve. Del que em resta d'energia, escollir una de les coses...
Només una, eh?
Només una. Comencem per passets petits,
sí,
que
sí.
Estem al meu coaching amb xancletes.
Acabem de començar.
Tria una i pensa com pots reduir-la o inclús eliminar-la, si pots. Sí? Això una. I de la columna del que m'aporta energia, tria una i planifica't a l'agenda, reserva temps per fer-la. I la fas i et compromets. A partir d'aquí, què pots deixar de fer aquesta setmana i què pots passar a fer...
Potenciar.
...per recuperar la teva energia.
Dos passets senzills...
Molt simples.
...que tots ens veiem capaços d'intentar complir.
I tant. I sumaria com a frase, descansar és productiu. Ho veurem la setmana que ve.
És el mantra d'avui, descansar és productiu, i també ens quedem amb l'altra frase. Avui no, potser demà sí.
Avui no... Potser demà.
Glòria Forns, moltes gràcies, bona setmana.
Gràcies, bona setmana a tu també.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.